sobre de les 10 del matí, deixem enrere la tertúlia per explicar-vos una de les activitats més interessants a nivell d'educació que es fa a la ciutat, i és conèixer la feina de l'alumnat de segon de batxillerat que presenta el seu treball de recerca, i es fa en un format de fòrum, de debat i de tertúlia on podem seguir tota aquesta feina que han anat desenvolupant. De tot plegat en parlem amb la tècnica del Departament d'Educació, amb l'Uxia González. Què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Comencem per explicar, per qui no ho conegui, no hagi fet mai el treball de recerca, què és aquest treball i una mica quins són els objectius que té per aquest alumnat.
Sí, doncs, bueno, jo crec que en concret del treball de recerca i els objectius, segur que elles ens poden explicar molt més, no?, els objectius que hi ha darrere, però, bueno, és un treball d'investigació que neix dels seus interessos i que és l'alumnat qui proposa, no?, el tema a desenvolupar, el tema a investigar, i a partir d'aquí, doncs, amb la figura de la tutorització, amb els docents, doncs, van fent tot el procés del que seria una recerca científica, no? I llavors des del Servei d'Educació, des de l'Ajuntament, ens sembla una metodologia molt encertada, no?, com poder treballar a través dels interessos. De fet, ara justament abans de començar ho parlàvem amb elles, que deia, ostres, no us queda molt lluny, perquè ja el vam presentar. Clar. A principi de curs, i em deien, no, que va, perquè em va agradar tant que me'n recordo perfectament, o el tinc superpresent, no? Doncs aquest tipus d'aprenentatge, que és certament significatiu, és el que li dona valor, i des de l'Ajuntament sempre creiem que aquest tipus d'experiències s'han de potenciar, i s'han de posar els recursos també de ciutat a disposició, no?, d'aquests aprenentatges, perquè a més moltes vegades l'alumnat s'interessa pel seu context més immediat, no?, i sempre et trobes sovint amb la d'aquest curs és la 22a edició. Doncs és habitual trobar-te treballs de recerca que estan molt contextualitzats aquí al Prat i que tenen molt a veure i que al final aporten coneixement també a la ciutat, no?, d'anada i de tornada. I per això, doncs, hi ha aquest espai de donar a conèixer i de potenciar aquest tipus de treballs.
Es poden consultar?
Clar, sí. Hi ha a l'arxiu tots els treballs. De fet, aquest any, en aquesta edició, s'han presentat 24 treballs fets per 26 alumnes, perquè alguns treballs es fan en grup, i tots ells es poden consultar a l'arxiu, sí.
Són treballs que aporten valor a la ciutat al final, i que molts d'ells, com deies, estan inspirats en temàtiques del municipi, i participen tots els instituts de la ciutat. I avui hem volgut convidar a dues alumnes, en aquest cas són de l'Institut Estany de la Ricarda, la Uda i la RAC. Què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Tu has fet el treball de recerca al voltant de la Declaració dels Drets Humans, Avenços i Limitacions. Comencem per el principi, per com vas decidir que aquest seria el tema que volies treballar? Què és el que t'interessava?
Jo inicialment m'estava debatint entre quatre temes. A mi sempre m'ha interessat el dret internacional, sobretot vulneracions humanes, perquè continuen havent vulneracions de drets humans i no hi ha cap tipus de reacció per part de les institucions, i perquè hi ha uns drets que se suposa que s'han de respectar, però després veiem la realitat que no es respecten. Llavors jo volia ficar-me més densament en aquest àmbit. I la meva professora del TR, que volia mencionar-la, que és la Laia Vicenç, va ajudar molt, perquè em va guiar bastant a l'hora d'escollir el tema. El tema era, com he dit, eren temes tots molt relacionats amb el dret, però perquè jo vull fer dret en un futur, vale? A la universitat, si tot va bé. Vaig escollir aquest tema perquè em va dir, mira, jo sé que a ti t'agrada l'actitud revolucionària, t'agrada també tractar amb l'ajuda humanitària, tot això, tots aquests temes. Llavors em va dir, mira, aquest dels quatre temes que li vaig presentar, aquest jo crec que t'agradarà més a l'hora de desenvolupar-lo. I va tenir tot, i jo crec que ho va clavar, perquè quan vaig començar a investigar sobre el tema i tal, em va encantar, sobretot, conèixer tots els articles dels drets humans que estan recollits a la declaració, com s'apliquen, quines institucions hi ha de la Unió Europea, quins països hi participen, quins països tenen dret a veto, etcètera. Tot això em va permetre desenvolupar una mica més crítica sobre la situació, i bàsicament com que em va enriquir molt aquest treball de recerca.
Vas haver de fer una feina d'investigació important, d'aprenentatge també de totes aquestes institucions i d'un dret internacional que no està molt a l'abast dels ciutadans corrents, no? I, però que sí que hauríem de fer tota aquesta immersió que tu has fet. No sé si et va costar després doncs anar al concret del treball, perquè a vegades quan comencem a obrir camp, no, el que costa més és agafar la línia que seguiràs d'investigació perquè sigui un cas concret i que es pugui resumir en un TR.
Sí, sí. El treball inicialment és un treball un tema molt general, clar, perquè és la Declaració Universal de Drets Humans. Sí, ara què fem? De quin aspecte en concret parlarem? El que jo vaig, el camí, el focus que li vaig posar jo al treball de recerca va ser principalment sobre les vulneracions actuals. Uh-huh. És a dir, quins avenços i quines limitacions té aquesta declaració? Aquesta declaració, primer la vaig redactar, la vaig explicar una miqueta, quines institucions són les que es garanteixen els drets humans, els han de protegir, tals, les encarregades, i després hi havia la part pràctica. La part pràctica és on jo vaig poder focalitzar millor el meu treball de recerca, perquè analitzava tres casos.
Sí.
En el meu cas vaig analitzar el cas de Palestina, en aquell moment, però en aquest moment encara, però en aquell moment sobretot, que hi havia el genocidi totalment actiu, també el cas de la República Democràtica del Congo, i tota la situació amb les mines del Congo, el treball infantil, la corrupció del país, etc. I després, per donar una mirada més crítica i més oberta, vaig analitzar els països europeus, que principalment es presenten com a països molt democràtics, defensors dels drets humans, però després veiem que són, podríem dir fins i tot, els primers que no els garanteixen i que els deixen de banda quan hi ha una situació real. És a dir, la teoria tot és molt bonic, però després quan ho portem a la pràctica, quasi cap dels drets humans es pot arribar a garantir del tot, o les denúncies mai arriben a ser del tot concretes. Sí que existeix un tribunal de drets humans,
sí,
que se suposa que té una funció, que passa que està molt limitat. És a dir, tot depèn de la sobirania dels països. No podem obligar un país a decidir i actuar principalment si és ell mateix el que està vulnerant aquests drets humans. Llavors, fins a quin punt podem arribar a obligar els països? Aquest és un dilema que és molt difícil de respondre. S'està treballant ara mateix al Parlament Europeu, tot això, però és que és molt difícil. Tot depèn de la sobirania i quin grau de sobirania estan disposats a cedir-nos els països.
Agafaves aquests tres casos i de cadascun d'aquests casos també miraves quina era la resposta, no, internacional a aquestes vulneracions de drets. Sí. Què t'hi has trobat?
M'hi he trobat amb un munt d'obstacles. Perquè, principalment, l'obstacle número 1 és que hi ha països que, evidentment, tenen acords entre ells, són molt amics. Agafarem el cas dels Estats Units i Israel. Uh-huh. I, si sabem així a grans trams, és que Estats Units té el dret a veto dins del Consell. Llavors, el problema aquí és que qualsevol mesura que es vol impulsar per part de la Unió, els països i tal, és totalment bloquejada pels Estats Units. Perquè, com és tot molt... És com una comissió en què tots han d'estar d'acord. Llavors, si un país ja diu que no, ja no es pot tirar endavant la mesura. No és com una votació, sí, mira, 100 països voten que sí, però dos no. És, si un té dret a veto, com seria el cas de Rússia, Xina, França i Estats Units, que són les principals potències mundials, llavors, com que un digui ja que no, ja és la mesura no es pot tirar endavant i s'ha de tornar el procés a fer d'una altra banda o de nou, i és molt difícil. Sempre és la col·laboració en la qual estiguin disposats els països.
Al final és l'aplicació de la geopolítica amb un altre instrument, no? Com seria aquest tribunal, però que realment no acaba de funcionar. Uda, amb tota aquesta anàlisi, no sé si et quedes amb esperances de continuar treballant, perquè has dit a l'inici que sí que vols estudiar dret i no sé si enfocar-te cap al dret internacional, precisament per revertir aquestes situacions, o si estàs una mica com una mica la societat en general, no? Amb aquesta desesperança de dir, ostres, és que per molt que hi hagi eines, són unes eines que no s'estan aplicant.
Sí, totalment. Jo quan vaig arribar al final del treball vaig dir, mira, he arribat a aquesta conclusió, hi ha molts obstacles, moltes limitacions, clar, i superen els avanços que ha tingut la declaració. Llavors, què puc fer jo? Aquella era la pregunta. La cosa és que és molt difícil actuar. El que passa que jo soc una persona molt optimista, llavors no he volgut dir, bueno, ho tiro tot per la borda, ja no faré res i resignarem l'actualitat, no? O sigui, això és el que hi ha i punt. No, evidentment hi ha un munt de maneres d'obligar, sobretot hi ha maneres de boicotejar, posar pressió uh-huh. mediàtica, sempre hi ha formes.
Clar.
El problema és que trobar-les o intentar que altres països estiguin d'acord, perquè fa falta que hi hagi una col·laboració entre els països, llavors per aquí tira l'esperança és que arribem a una col·laboració De fet, al meu treball de recerca, a la conclusió, jo parlava d'un Tribunal Universal de Drets Humans, que era la proposta que jo vaig agafar. De...
Tu presentes una solució.
Sí. No, no és meva, no m'ho diu el crèdit. És d'un secretari de, que va treballar com a secretari al Consell de Drets Humans, Carlos Villandurán, que vaig llegir el seu llibre magnífic, per cert, manual sobre drets humans, i d'ahir és que vaig treure aquesta idea, que és un tribunal que té una capacitat superior, és supranacional,
clar,
el qual, evidentment, portaria fins i tot a encarregats dels estats. És a dir, per exemple, un president ha donat el vistiplau a bombardejar un país, agafar aquest president, portar-lo davant de la justícia i fer-lo declarar. Això seria, més o menys, la idea. Què passa? Que hi ha d'haver molta col·laboració, encara no s'ha aplicat, sempre es van intentar el 2006 fer renovar el Consell de Drets Humans perquè hi havia un Consell abans de Drets Humans que van veure que era superlimitat, que no, de fet era literalment una institució burocràtica que no servia de res. Van intentar renovar-lo el 2006, creant de nou renovant tota la plantilla i tal, però s'ha vist que encara segueixen les limitacions, que tots aquells objectius que tenien al crear-lo no es van poder aconseguir, i bueno, aquí està la solució on estan tirant ara mateix les ments més crítiques del nostre món, és a creació d'aquest tribunal.
Doncs tant de bo hi hagi moltes més persones com tu, joves, que tinguin aquest pensament crític, aquesta part de no perdre l'esperança, de ser positives i d'intentar també doncs, poder canviar aquestes regles del joc a un nivell internacional, no? I que estem veient que ara estan més d'actualitat que mai. Què ha suposat per tu fer aquest treball de recerca? Perquè parles amb molta passió.
Sí, és que m'encanta aquest tema, la veritat. M'ha suposat haver de desenvolupar una mirada més crítica. Jo abans potser no em posaria a agafar un llibre un diumenge per la tarda,
clar,
i llegir un llibre sobre aplicació de drets humans o teoria crítica de drets humans o filosofia dels drets. Però ara ho faig, i fins i tot amb passió, perquè és com que t'obre la mirada, t'organitza una miqueta, perquè el treball de recerca sí que comporta molta pressió, has d'organitzar-te bé, això
molta
és la
feina,
clau. Jo sóc una persona molt organitzada, llavors des del primer moment sabia que, per exemple, la primera setmana de gener ja tenia ja havia de tenir el tema escollit, la segona havia de presentar l'índex a la tutora, la tercera llavors m'ho anava organitzant setmana per setmana o fins i tot mesos, si era per exemple la investigació, que la vaig fer tot a l'estiu, tenia molt de temps lliure i tal,
clar.
Llavors això és una cosa que jo recomano, quan hagis de fer la investigació aprofita l'estiu, que molts companys van arribar al setembre i havien de fer la investigació, buscar informació, llegir articles i tal, i es van trobar amb l'obstacle de no tinc temps, estic ara amb exàmens, estem a segon de batxillerat, aprofita molt l'estiu.
L'estiu és la clau per poder fer tota aquesta feina prèvia, no?, que hem dit d'immersió en el tema, per després poder anar desenvolupant tot el treball de recerca. Doncs la veritat que és increïble aquest tema, és, com dèiem, un tema que ens plantegem constantment, com no funcionen aquests mecanismes internacionals per posar fi a tot el que estem veient, no?, amb totes aquestes guerres, tot centres en tres vulneracions concretes, però si mirem i omprim el focus, hi ha moltíssimes.
De fet, tenia com 20 casos per escollir, clar, i era ni la meitat dels que hi havia al món. Llavors vaig dir, és que escolliré, vaig crear una rúbrica així d'importància dels casos, no? Quins casos són més actuals, quins casos afecten a més persones, quina, és a dir, era quin número de morts hi havia, quantes vulneracions hi havia, quina era la resposta internacional, i aquells que tenien la puntuació més alta de les rúbriques foren els que vaig acabar escollint. Però de fet, jo, si ho hagués pogut, hagués fet tots els casos, perquè tots tenen la seva importància.
Doncs enhorabona per aquesta investigació,
gràcies,
per aquest treball de recerca. Recordem la Declaració dels Drets Humans, Avenços i Limitacions de la UDA i la RAC. Gràcies. I anem a conèixer també un altre treball d'un altre alumne de l'Institut Estany de la Ricarda, és la Carla Xerta, amb l'impacte de la música en les persones amb Alzheimer. Carla, benvinguda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Com va ser, en el teu cas, el tema de decidir, no?, quina temàtica abordaries? Tenies interès previ en aquesta malaltia, en l'Alzheimer?
Bueno, primer de tot, jo des de ben petita tenia ben clar que jo, quan arribés a batxillerat, volia fer un treball sobre la música, perquè jo porto moltíssims anys estudiant-la i tal, i a mi m'agrada molt, però no tenia ben clar quin enfoc li havia de donar. Què passa? Que a la meva família va haver una persona que va patir la malaltia, i aleshores jo vaig començar a escoltar, vaig parlar amb persones que coneixien que tenia una certa relació amb la música, que podia portar segons quins beneficis, i bueno, vaig estar pensant i dic, pues estaria molt guai fer un treball sobre això i de veritat investigar el que realment m'interessa, perquè al final és un tema molt important i que està molt present en moltes famílies.
Tu com a amant de música, no sé si ja a casa provaves, no, amb aquesta persona el tema d'intentar veure si recordava algunes cançons de la seva època, perquè això, totes les persones que hem tingut una persona malalta amb Alzheimer, hem intentat, no, aquesta manera de reconnectar amb ella, no, en un altre moment, i amb la música això sí que s'aconsegueix.
Clar, o sigui, s'aconsegueix, però de certa manera s'ha de tenir també en compte que s'ha de fer d'una manera organitzada. No és que tu agafes, li poses una cançó qualsevol i de sobte li vendrà. No, així no funciona. Si s'ha de seguir un procés, s'ha d'estudiar una mica què era el que la vida del pacient, què era, o sigui, quins eren els seus interessos, com ha estat la seva vida en si, i aleshores si tu i li fas com li poses un estímul musical d'una cançó que aquesta persona té associada a un record o a un moment concret, el que pot passar és que si tu aquella cançó la poses, aleshores se li vingui aquell record, però és de manera molt momentània. Clar, al final no és un tractament mèdic, no tindrà clar la solució. Sí que pot aportar beneficis a nivell emocional i social, però a nivell cognitiu no, i tampoc frenarà la malaltia ni res.
Com has fet aquest estudi? Perquè clar, has hagut de conèixer una mica més en profunditat la malaltia. No sé quines entitats, per exemple, també t'han ajudat en aquest procés.
Bueno, doncs el procés va estar primer amb una base d'investigació més científica i tal, que clar, jo tenia aquí una mica de por perquè jo faig batxillerat humanístic, clar, no té res a veure en general amb el tema, i jo deia, a mi m'interessa molt, però clar, jo no sé ben bé què és el que haig d'investigar, i la meva dificultat principal va ser en la part científica, perquè jo anava llegint i deia, és que no entenc res. Aleshores era més d'anar a buscar això què vol dir, o sigui, ha estat el procés d'anar a entendre els conceptes que no tant de redactar-ho i tal.
També és interessant aquesta part, que a vegades, clar, el batxillerat et separes molt de l'humanístic al científic, i sembla que una persona que fa l'humanístic no pugui tenir interessos doncs cap a aquesta part, no, del sociosanitari, seria, i des d'aquest punt científic que segurament has deixat enrere des de quart de l'ESO, no? Però també té molt de valor poder estudiar-ho des del punt de vista humanístic.
Sí, clar, o sigui, jo, òbviament, és un treball acadèmic i ha de tenir la seva base científica, més de recerca i tal, però jo també volia donar com un enfoc més humà, perquè clar, al final a mi el que m'interessava era que jo de veritat pogués veure si això de veritat tenia algun benefici, si li afectava al pacient si que es veia clarament, si tenia algun canvi. Aleshores, jo el que sí, vaig fer molt la part científica, però jo sobretot vaig donar molta importància a allò de fer la dinàmica amb els pacients, perquè jo vaig anar aquí a l'AFA, que és l'Associació de Familiars amb Alzheimer i altres demències, que està aquí al Prat, i aleshores jo vaig allí tenir l'oportunitat de tractar amb persones de diferents fases de la malaltia, des de al principi, que gairebé ni es coneix que es té la malaltia, que aparentment estan completament normal, fins al punt de que persones no eren capaces ni de recordar el seu nom, ni de moure's, ni res. I aleshores també això és com molt impactant, veure com pot influir, perquè al final jo vaig anar, sobretot en el cas del grup que tenia la malaltia ja mal més avançat, que ja estaven mirant cap a residències i tal, perquè no, o sigui, són incapaços de mantenir la seva vida. I jo vaig intentar parlar una mica amb ells, els preguntava una mica per la seva vida i tal. És que gairebé ningú parlava, eren incapaços de treure paraules. Clar. I va ser com, amb ajuda de les famílies, dels treballadors del centre i tal, vam com elaborar una mica de llista, una llista amb el que a ells en teoria els agradava i tal, i de manera així una mica per sobre, perquè clar, jo tampoc podia fer moltes coses, perquè al final és un treball que és reduït de certa manera, temes molt amples que has d'acotar molt, i és molt difícil en el poc temps que tens. Aleshores, bueno, el fet de veure com aquelles persones de sobte estaven com amb la mirada perduda i això, de sobte comencen a ballar, a cantar, fins i tot s'aixequen, o sigui, les seves expressions corporals, sobretot, canviant un munt, o sigui, és molt impactant veure això, i com que em va arribar molt de dins, perquè dic, hòstia, jo he viscut això, i ara veure que sí que realment pot ajudar les persones, doncs és molt important i s'ha d'investigar molt sobre això.
Per tant, per tu a nivell personal va ser una experiència vivencial, forta, suposo, però molt gratificant, no? El poder sí. aportar aquest moment, no? de poder connectar amb el que han estat, que al final aquesta malaltia maleïda el que fa és que aquella persona que has conegut amb els seus interessos, amb els seus gustos, amb un entorn, deixi de ser aquella persona, no? Sí. Per tant, per uns segons connectaven amb aquella música que sí que els transportava. Què és el que vas poder concloure d'aquest treball, d'aquesta part també de poder-ho testejar amb pacients?
Bueno, jo les conclusions principals que vaig obtenir eren que la música sí que pot tenir beneficis amb els pacients d'Alzheimer, sobretot a nivell social i emocional. És a dir, pot afavorir la seva comunicació, millorar el seu estat d'ànim, i fins i tot desbloquejar records de certa manera, però com ja he dit abans, molt momentanis. Uh-huh. Bueno, això bàsicament passa per la diferència del processament cerebral de la música respecte a altres tipus d'estímuls, i bueno, que quan al final la música genera l'alliberament d'endorfines i dopamines, que fa que el pacient redueixi molt el seu estrès i com que entri en un estat de relaxació. Segur que molta gent quan escolta música, fins i tot sense estar malalta, com la música li fa com tenir doncs diverses sensacions segons el que escolti, fa sentir relaxació, estrès, depèn. Mm-hmm. Pues amb els pacients passa una mica el mateix. I bueno, pues això, bàsicament, que s'ha de tenir molt clar que no és un tractament mèdic, no frenarà ni res, però és molt important que també s'apliquin mesures d'aquest tipus, perquè al final no és tot frenar la malaltia, això encara no s'ha descobert, s'ha de continuar investigant, és pràcticament impossible a dia d'avui. Però si podem aportar beneficis a nivell social i emocional per la persona, doncs també, i també que per les famílies, veure com tu pots tornar a estar una mica, de certa manera, amb el teu familiar, doncs és molt, molt gratificant també.
Tu tenies aquesta intuïció, no, del que significava per tu la música.
Sí.
I a partir d'aquí volies aplicar-ho, no, en un estat com és d'una persona malalta d'Alzheimer per poder traspassar aquest sentiment cap a aquestes persones. Sí. Què t'ha portat a tu a fer aquest treball?
Doncs, bueno, a mi al final m'ha fet sentir com... Sí, jo em sentia molt bé. A mesura que anava investigant i anava descobrint, pues mira, això fa això... No sé. O sigui, era com molt satisfactori dir... és que realment el que estic fent té algun valor, o sigui, si es continua investigant i tal, potser podran arribar fins i tot a aplicar-se a nivell... O sigui, els mèdics t'ho podran...
receptar.
Sí, sí, clar. Sí, i al final és com sentir que tu investigues algo que realment és important per la societat i té algun efecte, és molt... O sigui, a mi em va agradar molt, va ser una sensació que dic, estic fent algo que serveix, o sigui, clar. No és, estic fent algo... I també, clar, el procés va estar molt difícil, també, perquè ella, el que comentava l'Uda de l'estiu i tal, jo vaig aprofitar tot l'estiu, però què passa? Jo em vaig trobar de que el meu tema era molt ampli, jo no tenia gaire idea a nivell científic, vaig arribar, vaig presentar el que jo havia fet a l'estiu al meu tutor i em va dir, està molt bé, però hauries de esborrar molt, perquè tot això, o sigui, és molt important, però no s'enfoca tant. Aleshores va ser com tornar, no de zero, però vaig... O sigui, va ser un procés molt també molt estressant, però també vaig aprendre molt de... T'equivoques, no passa res, tornes... Exacte. Però ja està, el problema
tota
és...
Tota aquesta investigació segur que t'ha servit.
Sí.
I al final és aprenentatge, no? que en el futur pots continuar desenvolupant. No sé si et vols dedicar a alguna cosa relacionada amb això, no?
Bueno,
què t'agradaria fer l'any vinent?
Jo l'any vinent vull estudiar filologia clàssica, que no té absolutament res a veure. O sigui, jo vull ser mestra, bueno, professora a un institut, però sí, és una cosa que jo no vull deixar de costat tampoc, perquè jo crec que és un tema molt important. La gent no és conscient de que potser el dia de demà a la teva família hi ha un cas, i molta gent que no ho ha viscut no és conscient de l'impacte real que té i de que qualsevol persona ho pot tenir a la seva família. Total. Aleshores, jo és algo que no vull deixar d'investigar. Òbviament no podré dedicar tot als meus estudis, perquè al final a mi també jo tinc altres interessos, però és més a nivell com persona. Jo vull, no sé si en algun cas hi ha un futur que un altre familiar o qualsevol persona li passa, jo poder ajudar-los, poder donar un benefici també.
Doncs sou l'esperança, la veritat, que en aquest món que tota l'estona parlem de com està de malament tot, teniu doncs, aquesta oportunitat també de poder-ho canviar al llarg de les vostres vides i de tenir aquests interessos, no? A nivell de societat, poder aportar alguna cosa de valor a tan joves. Per tant, us seguirem de pista, que segur que us tornem a tenir per aquí en endavant. Gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer.
Igualment.
Molt bon dia.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, són 2:15. Els sindicats majoritaris a Educació